Ara passen 6 minuts de les 11. Aquest dilluns coneixem dues veus joves de la Junta de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Tots dos són del Baix Penedès i ens acompanyen per primera vegada a Ràdio Vilafranca. Comencem saludant la Maria Penya, vocal del Baix Penedès a la Junta de l'IEP. Bon dia, Maria.
Bon dia, què tal?
Contenta d'escoltar-te perquè ens han parlat de tu i de l'Arnau, aquesta gent jove que ha entrat a la Junta, que representa aquest relleu generacional, i avui doncs, ens ve molt de gust conèixer-vos finalment, personalment. T'has estrenat amb aquesta Junta, oi? Des de quan i com va?
Em vaig estrenar al març, més o menys, i la veritat és que és una oportunitat d'aprendre, conèixer molta gent i ser una mica conscient, perquè jo és veritat que fins ara no tenia tan present poder la importància d'aquestes associacions o entitats. I clar, ara ho veus des de peu de canyó i motiva molt, motiva i n'aprens molt. I jo estic contenta per aprendre moltes coses i per tenir consciència i per conèixer molta gent. I bueno, t'obre molts coneixements, per dir-ho d'una manera, saps?
Com hi arribes a la Junta? Com ha anat?
Hi arribo perquè el Ramon Arnabat m'enreda.
No ets la primera, doncs.
No, poder no. Jo vaig fer història a la Rovira i Virgili. El Ramon Arnabat va ser el meu tutor de treball final de grau i de pràctiques. Vaig fer les pràctiques a l'Institut d'Estudis Penedesencs i aleshores em va dir que si volia formar part de la Junta...
Queda't, no? Ja sí. Coneixes la casa.
Sí, queda't. I no m'ho vaig pensar, Li vaig dir, vinga, va, som-hi. No vaig tenir molts dubtes.
Per tant, has estudiat història.
Sí. Em vaig graduar al juny.
I a les pràctiques què vas fer?
A les pràctiques feia sobretot l'atenció als socis, allà al Centre Cívic de Vendrell, i ho compaginava una mica amb la investigació del treball final. Jo el treball final vaig fer moviment Rabasaire al Baix Penedès, que no hi ha res. I crec que hi ha...
A diferència de l'Alt Penedès, no?
Ara Penedès, sí, ara el Penedès s'ha estudiat molt, al Baix Penedès no s'ha estudiat gens, i jo vaig decidir, vinga, som-hi. I llavors les pràctiques es feien entre atenció als socis i la investigació, a banda de parlar amb les biblioteques o si necessitaven els llibres, fer una mica com de coordinadora entre l'IEP i les institucions de la comarca, d'una manera.
I què tal valores l'experiència? Coneixies l'IEP d'abans, potser només d'anomenada, i havies anat alguna vegada per alguna qüestió?
No el coneixia. Sabia que existia. El Ramon algun cop n'hi havia parlat, però no el coneixia de tan a prop, no era sòcia, no estava tan vinculada a aquestes entitats culturals, a banda de l'IEP, i no tenia gran coneixença d'aquestes, però, bueno, és això, em va permetre fer aquesta panoràmica més en general, i jo mateixa també ser conscient de la importància. L'altre dia vaig anar a l'arxiu de la Miquel de Mathausen i vaig sortir dient, faré sòcia també. Podem arruïno amb tantes quotes de sòcies.
Pagant
tantes
quotes.
Però bueno, no són gaires, o sigui que és important. Una experiència guai, a mi és això, em sembla bona opció.
Maria, portes 7-8 mesos a la Junta, però esclar, hi ha hagut l'estiu pel mig. Què tal aquesta experiència inicial?
L'experiència inicial i la de fins ara, molt positiva. Molt positiva per totes les activitats que es fan, tots els projectes que volem tirar endavant. I a banda, doncs, clar, jo a la meva comarca, que li tinc una gran estima, a diferència de Vilafranca i el Garraf, l'associacionisme cultural està més mort. Baix Penedès està més aturat. I clar, per nosaltres això és important per intentar incentivar aquesta cultura. Ja hi ha moltes entitats culturals, però... Els hi costa més, ens costa més, i l'important és que estigui tot a la mateixa alçada.
I que tots, tant el Baix com l'Alt, com a la Noia, com el Garraf, ens creiem això de la vegueria Penedès.
Sí, sí, sí. Seria el gran què. Intentem fer-ho per aquí, Així que l'experiència molt positiva, de moment molt positiva.
Amb la Maria volíem parlar de la trobada d'entitats del Baix Penedès, que ha impulsat l'Institut d'Estudis Penedesencs aquest finals d'octubre, juntament amb la Lira Vendrellenca. És una proposta, una activitat que s'està fent a totes les comarques de la vegueria. I vosaltres heu els darrers, no? Heu tancat ja aquest cicle.
Sí.
Com va anar?
La valoració és molt positiva, en general. Vam sortir tots molt contents perquè ens vam poder veure les cares, tots, que poder hi havia... no estàs acostumat o com que no hi ha aquesta tradició tan potent, costa més ajuntar aquestes entitats, però vam sortir tots amb una bona valoració, amb nosaltres com a IEP amb moltes ganes de seguir treballant i les entitats van sortir una mica reforçades, jo crec, i confiades en el paper que nosaltres havíem de fer. Així que la valorem positivament. De fet, ens vam plantejar, o jo personalment em plantejo de tornar a fer una altra, més ajuntar amb la cultura popular, bueno, per acabar de trobar-nos tot. I surten els mateixos hàndicaps que tenim totes les entitats culturals.
Ara els abordarem. Quantes entitats assistien o quin tipus d'activitats representaven i municipis també quedava ben representat?
Sí. De municipis, clar, entitats com a tal, unes 15 més o menys. I de municipis sí que hi va haver-hi el Vendrell, Calafell, Bellvei, Mas Llorenç, Banyeres del Penedès i, tot i que van haver-hi altres pobles que no van poder participar presencialment, van respondre a l'enquesta amb ganes de saber resultats, que van ser Llorenç i Bonastre. I o sigui que la majoria de municipis del Baix Penedès hi van assistir.
Llorenç del Penedès és petit, però culturalment molt potent.
Sí, 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 Llorenç del Penedès és molt petit, però té dues entitats culturals molt...
molt fortes, totes
molt
dues.
Molt fortes, sí.
Sí, sí, sí. I despleguen una activitat cultural immensa.
Sí.
Parlaves dels hàndicaps, clar. Què va sorgir? Quins són els neguits, els problemes amb els que topen aquestes entitats en el seu dia a dia? Què van explicar?
Vam coincidir totes en que hi havia els dos problemes, que van ser que són una falta de relleu generacional, sobretot a les juntes directives, i l'altra és la difícil comunicació o relació amb l'administració pública amb allò que fa referència al caràcter econòmic, no?
De ajuts, subvencions...
Sí, de com arribar a fer una subvenció, un conveni... Clar, hi ha tanta paperassa que al final arriba un moment que hi ha entitats que diuen, és igual, no la demano. I clar, això és un problema.
La deixen perdre, sí. Perquè no poden assumir tot el que representa, sí, burocràticament.
Amb terminis de temps molt curts, quan tu comences a fer la subvenció et surten 15 models diferents, clar, quin és el meu, no? Hi havia moltes que parlaven del mateix, però una de les entitats de Vendrell deia, és que quan entro a la pàgina és que totes enquadren, però alhora no. Llavors... Clar, és bastant lío. I això és un problema, això és un problema.
Em sembla recordar, perquè ja fa mesos que es va celebrar aquesta trobada aquí a Vilafranca amb les entitats de l'Alt Penedès, que els dos punts són idèntics. Hi havia altres coses, però aquí també hi havia coincidència.
Sí, són els mateixos. I el Garraf també.
Igual.
Sí, estem tots en el mateix punt. I clar, tenint present aquests hàndicaps, doncs vam arribar a una sèrie de conclusions.
Podem compartir?
Sí, te les dic, no sé si m'havies de...
I tant, i tant.
Sobretot, amb allò que fa referència al relleu generacional, vam creure, al final, el món està canviant i la majoria de socis d'aquestes entitats culturals és gent més gran i la joventut va per altra banda. Llavors, la clau és, una de les claus, creiem, és incentivar les xarxes socials i fer una forta divulgació, perquè al final tot el jovent... Estem enganxats a l'Instagram, al Twitter, totes aquestes xarxes.
I, en general, les entitats que assistien tenen poc cuidades les xarxes?
La majoria tenen perfils, però poder els hi faltaria...
Un impuls.
Sí. I, clar,
obres el perfil i el descuides, no?, perquè no dones a l'abast.
Sí, i això va vinculat una mica a que la majoria de juntes estan formades per gent més gran, que poder no estar tan acostumat a treballar el dia a dia amb aquestes xarxes socials. Òbviament és un hàndicap, perquè a mi em passa, eh? Jo l'Instagram sí, però no sóc la gran informàtica. A vegades crec que visc al segle XIX, amb això de la informàtica. Però bueno, ja estic més acostumada a tractar. Però clar, la gent que porta aquests Instagrams no, costa més, I tot va relacionat una mica amb intentar també, que va ser una segona intent de solució, de fer activitats, però que estiguin ja més com a enfocades al jovent i als infants. O sigui, és important fer activitats pels socis, però també pel conjunt de la ciutadania, perquè al final els socis ja els tens. I aquests socis són les persones més grans. Has de fer una mica de... No sabríem exactament ara mateix quines serien les activitats, perquè al final cada entitat és molt diferent, però que siguin de caràcter molt diferent... Que siguin de caràcter... per cridar més el jovent i els infants. Això, per exemple, la Lira sí que ho va fer perquè va crear moltes seccions, els Pastorets de Vendrell també, i vam arribar a aquella conclusió que era una bona manera
de cridar noves famílies i nous socis, sí. No? I de rejuvenir
una mica
l'edat, la mitjana d'aquests socis, sí. De les entitats.
I a banda...
I quant a la dificultat que comporta relacionar-se amb l'administració, alguna conclusió?
Sí, nosaltres com a institut ens vam comprometre a pactar com una reunió amb el diputat provincial de Cultura per fer-li arribar totes aquestes qüestions i vam parlar que poder una solució seria que des del Consell o des de la Diputació, sempre que sortissin les subvencions, s'avisés a les entitats culturals. Al final suposo que és una eina molt ràpida de fer, és enviar un correu electrònic o no sabria exactament com fer-ho, però és una cosa molt fàcil que les entitats els hi facilita molt no passar-se de termini, tenir-ho més a mà i dir, vale, tu has de fer aquesta subvenció, perquè clar, de 15, quan estàs fent una, te n'adones que no.
Si t'has de llegir els 15 formularis, no?, per esbrinar si pots o no pots.
I l'estàs fent i quan arribes poder a la tercera pàgina dius, ah, no, que aquesta no era, he de fer una altra. I, bueno, aquí podria formar part una mica l'administració pública de dir, bueno, us fem una mica d'ajuda, de dir exactament, no et farem la subvenció, òbviament això no demanem, però tenir una mica més atenció sobre això, sí. Van ser unes grans... Les conclusions a les que es van arribar, nosaltres ens vam comprometre això, i a banda amb allò de el que fa referència una mica a cooperació entre entitats, és molt important que totes les entitats culturals siguin de caràcter diferent, on sigui, pues, no sé, per exemple, Pastorets de Vendrell, que al final la major part del que fa és obres teatrals pel Nadal, i les Catifes de Bellvei, que són totalment diferents, però que tinguin una relació, que tinguin un vincle amb aquestes entitats, tot i que són l'objectiu de les entitats són diferents, però tenir un vincle molt... molt no sé ja com dir-te, un vincle molt fort entre aquestes entitats perquè al final entre totes podem arribar a el que realment volem arribar. Ja no només a nivell de comarca, sinó a nivell del Penedès. Seria la clau.
I vas notar ganes?
Sí, 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 vaig notar...
De començar a fer canvis i buscar aquesta millora?
Vaig notar la majoria, tots, amb moltes ganes de... O sigui, teniu raó, creiem que és el més important... Vam sortir, de fet, i dues entitats es van donar els telèfons, sí, perquè no sé què, ja parlarem...
Ja van començar a estrenyar vincles.
Sí, 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 i pot ser molt interessant, perquè al final les tres comarques són comarques petites, per dir-ho d'alguna manera. Llavors és molt més fàcil. I és algo tan important, l'associacionisme cultural, que no ho podem deixar perdre.
Aquesta era la tercera i la última de les tres trobades d'entitats que ha impulsat l'Institut d'Estudis Penedesencs, la nova Junta. Què passarà ara amb tota aquesta informació que teniu? Quina forma li donareu i com es pot fer força amb tot això?
El que es farà... Cada entitat va omplir un formulari per nosaltres tenir una mica com una guia de número de socis, d'activitats que es fan, si compten amb ajuts econòmics de l'administració o no. Llavors, recollir tota aquesta informació, a banda de recollir tot el que vam treure de les reunions, suposo que ficar un comú entre les tres entitats i d'aquí, quan anem a l'administració pública, dir, vale, hem fet unes reunions amb totes les tres comarques, els hàndicaps són els mateixos, les propostes de millora creiem que són les mateixes o molt similars, necessitarem això. I clar, amb aquesta informació ja captada i que estigui ben redactada, dir-li això és el que necessitem com a nosaltres, entitats culturals, i com a vosaltres, el paper que heu de fer com a administració pública.
I la força que dona parlar en nom de tres comarques, de l'Institut, de totes les entitats que hi ha darrere, no?
Sí.
No cadascú fer la seva guerra o o buscar-se la vida.
La clau és una mica fer pinya entre tots i tindrem més força, clar. Si cadascú va per una banda és molt complicat.
En tot cas, et quedes amb aquestes sensacions, amb aquestes vibres positives, no?
Sí.
Que hi ha ganes.
Sí.
Doncs, Maria Peña, ens ha agradat molt tenir-te aquí, conèixer-te, i quedem que seguirem parlant de tota aquesta feina que feu a l'IEP.
Encara ens queda una altra de futur, o sigui que no, seguirem.
Gràcies i fins aviat.
Gràcies, que vagi bé.
I saludem l'Arnau Pou, l'altre vocal del Baix Penedès, a la Junta de l'IEP. Arnau, bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Contenta, igual que li he dit a la Maria, de posar-vos cara a tots dos, o veu en el teu cas, perquè ens acompanyes via telefònica. I escolta, tal com fèiem amb la Maria fa una estoneta, explica'ns quin ha estat el teu camí fins a aquesta nova Junta de l'IEP. Com hi arribes?
Doncs jo ara a la Junta fa cosa d'un any i mig, més o menys, que hi soc. I bé, doncs, per la meva banda va ser a través del Joan Santacana, que és un historiador local d'aquí a Calafell. I res, un dia, doncs, passejant pel carrer, em va dir, ostres, Arnau, volia parlar amb tu. I mira, escolta, que l'Institut d'Estudis Penedesencs, jo ja el coneixia, doncs, i em va comentar que buscaven gent jove per entrar a la Junta, i mira, doncs, em va engrescar en aquell moment, vaig parlar amb el Ramon Arnabat, i res, fent un cafè, doncs, em va explicar una mica quines eren les línies que volia seguir aquesta nova Junta, i bueno, doncs aquí estic, ja porto un any i mig, i la veritat és que encantat.
Què has estudiat?
Jo he fet arqueologia. Soc arqueòleg de professió. M'hi he dedicat durant 5-6 anys. De fet, encara m'hi dedico sempre que puc, però ara estic treballant a la Fundació Santa Teresa, al Vendrell.
I quin balanç fas d'aquest any i escaig?
Doncs molt positiu, la veritat. He après moltíssim i he conegut molta gent que està treballant aquí al Penedès, que fa recerca en diferents camps culturals, i la veritat és que molt, molt, molt positiu, perquè, ostres, doncs, és realment una entitat històrica que té molta activitat i que serveix molt positivament el que és la Vegueria Penedès.
Tant tu com la Maria sou el relleu generacional d'aquest IEP. Ho sents així?
Una miqueta. Tot i que No, quan treballem no hi pensem, tampoc, perquè al final doncs, som un equip, la Junta, i després també tota la gent que està a les diferents seccions, i llavors no tens la sensació de que estàs, ostres, del pes que té, no?, el fet d'estar creant aquest relleu generacional, simplement vas treballant, i tot i així sí que ho van dir, ostres, vosaltres el dia de demà, que sou els joves, que ho heu d'agafar, tal, doncs sí que ho comenten, però realment no ho sentim d'aquesta manera. Simplement doncs, anem treballant, que crec que és la manera més adequada d'anar fent.
Arnau, una de les activitats clàssiques de l'IEP són les sortides culturals i justament vas coordinar la darrera, el passat 29 d'octubre, a la ciutat ibèrica de les Masies de Sant Miquel, a Banyeres. Com va anar?
Molt bé, la veritat. Vam poder comptar amb el director de les excavacions, i la veritat és que va tenir molt d'èxit. Vam reunir al voltant de 50 persones i vam haver de fer fins i tot dos grups de visita. Una va portar el Jordi Moré de Llorenç, que és el director de les excavacions, i l'altra doncs, el vaig portar jo mateix fent una visita guiada als pocs espais que es pot visitar actualment el jaciment de Masies de Sant Miquel, i és que no està preparat per la visita encara a dia d'avui. Està tot ballat, llavors les visites que es fan doncs, concretant-les amb l'Ajuntament, amb els arqueòlegs que ho estan portant, i de moment doncs, es fa d'aquesta manera, no està obert al públic, i per tant doncs, les visites s'han de concertar prèviament.
Just han començat a treballar, però és una ciutat ibèrica immensa, no?
Sí, és espectacular. Fa vora 4 hectàrees i mitja, o gairebé 5 hectàrees. L'extensió total doncs, no s'acaba de saber del tot. Però vaja, el que està clar és que té un potencial increïble, no? Les primeres intervencions el que han fet ha sigut constatar que és un jaciment que compta amb una estratigrafia, amb una potència d'en alguns punts fins a 4 metres d'alçada. Per tant, tu quan entres a les cases ibèriques, doncs veus cases de 4 metres d'alçada, cosa que no és habitual, no?
Uau.
Normalment quan anem a jaciments ibèrics, el que veiem són, o nosaltres quan els anem a excavar, el que ens trobem són dues filades de pedres, com a molt, o 3 o 4. I a trobar una cinquena filada, dius, ostres, aquest jaciment està molt ben conservat. Clar, això com a molt suma mig metre. Aquí en tens quatre en alguns punts. Més després les cases, els carrers, la muralla, no? És com una mena de Pompeia petita al Penedès, que és realment increïble.
I us van dir si aviat serà visitable, si ho museïtzaran d'alguna manera o encara hi ha molta feina abans?
Hi ha la intenció. El que passa és que, clar, és un jaciment on s'hi ha de treballar molt encara, que ja ha excavat les tres cases, hi ha un tondeig, un forat que es va fer als anys 90, que deixa veure algun punt d'estratigrafia, un tram de muralla destapat, i després doncs, també a part del fossat. El que es pot veure a dia d'avui són elements molt puntuals i potser, no, tot i ser molt espectacular, no acaba d'estar preparat del tot per la visita. Llavors, s'hauria de pensar que l'Ajuntament està donant voltes, té diverses opcions sobre la taula, a veure de quina manera doncs, tot això es podria museïtzar. I després, doncs, també, no només al jaciment, sinó a la vora, doncs, potser també tenir algun espai on poder exposar les peces arqueològiques o un possible centre d'interpretació. Tot això són opcions que es poden estar valorant a dia d'avui. I és que estan sortint també una quantitat de materials increïble, no? Una casa petita, que en diem nosaltres, de 8 metres per 4, amb una sola estança, doncs apareixen potser 30 àmfores. I a només tractar aquests materials i les vaixelles i les ceràmiques de cuina i tot això, doncs, ostres, que et genera un volum de feina increïble, no? O sigui, més enllà de l'excavació, remoure un munt d'estratigrafia, no excavar, després has d'anar al laboratori i estudiar tot això. No pots excavar tot de cop i després ja estudiarem els materials, sinó que s'ha d'anar fent paral·lelament.
I anireu tornant, no?, a les Masies de Sant Miquel?
Sí, les excavacions es fan principalment al mes d'agost. Es porta des de la Universitat de Barcelona un projecte que es diu de Ciutats Ibèriques, i van venint estudiants també de diferents universitats, i després doncs, també s'hi van fent actuacions puntuals d'excavació. Llavors, el ritme, doncs, o sigui, la maquinària per anar excavant i de manera coordinada cada any, doncs està en marxa. Tot i així, doncs, per les característiques del jaciment, aquí l'ideal seria que hi hagués un grup de persones doncs, sempre permanentment treballant-hi i que els treballs anessin avançant dia rere dia. Però vaja, també som conscients, no?, que els recursos són els que són i que, bueno, que anem fent amb el que tenim.
Arnau Pou, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la secció de l'IEP i esperem que hi tornis ben aviat.
Moltes gràcies. Jo també espero tornar ben aviat.
Una abraçada. Adéu.
Igualment. Adéu. The sunset, babe, red lips and rosy cheeks. Say you'll see me again, even if it's just pretend.
Somieu i somieu amb gran, amb wildest dreams, somnis salvatges, com canta Taylor Swift, que ho està petant amb la seva gira The Eras Tour, fent un munt de milions de dòlars, repartint també entre l'equip i amb aquest documental del tour que aixeca tothom dempeus a les sales de cinema.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca. El transport urbà de Calafell també estaran prohibits els patinets i bicicletes elèctriques. El transport urbà de Calafell s'aixeca la prohibició definitiva de pujar portant-hi un patinet elèctric. Tampoc hi podran entrar dispositius de mobilitat personal com monocicles o bicicletes que també siguin elèctrics i no es podran portar ni tan sols plegats. La mesura respon a una decisió fins ara provisional i que esdevé definitiva el proper 15 de novembre, que afecta tot el transport públic de Catalunya. La prohibició es du a terme davant del perill que les bateries d'aquests dispositius se sobreescalfin i provoquin un incendi. En el cas del transport públic, el foc s'ocasionaria en un espai tancat i ple de persones, de manera que la perillositat augmenta, i més tenint en compte que els combois de vegades passen per túnels. Abans de la prohibició s'havien produït diversos incendis d'aquestes característiques que van causar ferits i importants danys materials. Subirats ja disposa del projecte de rehabilitació i ampliació del pont de Can Cartró. La Diputació de Barcelona ha entregat a l'Ajuntament de Subirats el projecte de rehabilitació i ampliació del pont de Can Cartró. El pressupost previst de licitació de l'obra és de més de 257.000 euros i el termini d'execució de 4 mesos. La finalitat del projecte és millorar la circulació vial a l'entrada de Can Cartró des d'Avinyonet del Penedès mitjançant l'ampliació del pont, així com també millorar la seguretat del tram de carretera implantant barreres de seguretat. El projecte preveu la construcció i ampliació de la calçada amb unes prelloses de formigó armat per tal de garantir un carril de circulació per cada sentit amb una amplada total de 8 en 20 metres. A més de l'execució del voral de la carretera, la implantació d'una barrera de contenció mixta de formigó acer revestida de pedra i la rehabilitació del pont. L'exposició Transitar, orientar-se en un món canviant, ha arribat a l'Espai Jove La Nau de Vilafranca, marcada en el projecte Orienta't per reduir l'abandonament escolar prematur. L'Ajuntament de Vilafranca ha organitzat l'exposició Transitar, orientar-se en un món canviant. La mostra es pot visitar a l'Espai Jove La Nau de Vilafranca fins al 16 de novembre. L'exposició es va presentar per primera vegada l'octubre del 2018 a la Capella de Sant Joan. Va ser creada per la Diputació de Barcelona, fruit de la col·laboració de 4 municipis de la província, entre els quals Vilafranca. Transitar, orientar-se en un món canviant, tracta sobre l'orientació educativa i professional. En aquest entorn s'entén l'orientació com una competència necessària al llarg de la vida i que va més enllà de les transicions dins el sistema educatiu, afectant totes les persones al llarg del seu recorregut vital. I acabem explicant-vos que Olèrdola torna a participar un curs més en el cicle de caminades a 100 cap al 100. La primera sortida d'aquest curs 2023-2024 s'ha programat a Caldes de Montbui el dimecres 29 de novembre. Es tracta d'una activitat totalment gratuïta. Les inscripcions es poden fer fins al 23 de novembre omplint un formulari al web municipal o bé trucant als telèfons 93 890 3502 o 667 92 03 87. El cicle és promogut per la Diputació de Barcelona amb el suport dels ajuntaments participants i té l'objectiu de fomentar l'activitat física i donar a conèixer l'entorn natural de la demarcació de Barcelona. El grup d'Olèrdola també hi participen els municipis de Caldes de Montbui, Santa Perpètua de Mogoda i Tona.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Ara són 11:45 i 5 minuts tocats.
And now the end is near, and so I face.
Aquest dilluns, al Com ser tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, reflexionarem una mica al voltant de les tradicions i la religió. Ben tornada, Montserrat.
Hola, un plaer, ja ho sabeu, com sempre.
Fa 4 dies celebràvem Tots Sants, la Castanyada, i has pensat que valia la pena donar un parell de voltes a aquesta tradició, a com influeix la religió en la tradició.
Sí, vull dir, penso que és molt interessant veure com ens transmetem coses dels uns als altres tradicionals que poden venir derivades d'estructures religioses o no. Per exemple, els solsticis venen derivats de quelcom que ve d'origen celta i que no és... Vull dir que és el...
És pagar, no?
És pagar, és té que veure amb el tema de l'aliment, de la terra i de la nutrició i del canvi d'estiu, hivern, primavera i tardor.
Tot i que la religió cristiana, com tantes altres vegades, s'apropia a la festa.
Sí, s'apropia.
I la fa seva, sí. No? Sant Joan,
sí, sí, s'apropia
Nadal...
S'apropia a la festa perquè dintre del calendari, el calendari celta, i després els asteques també, hi havia com una immersió molt important en tot el tema. I és que és cert, si t'hi fixes, que hi ha primavera, estiu, hivern i tardor són, ara ens les estem carregant una mica, però són estacions molt marcades que canvien la nostra forma de viure. És a dir, ens hem de posar més roba cara a l'hivern, ens hem de treure roba cara a l'estiu, estem més a prop del sol, estem més lluny del sol. Vull dir, són coses diferents que, de fet, són importants tenir-les en compte perquè són el nostre tarannà en un any. En un any roda això i és algo que ha vingut fins als nostres dies. Però també és veritat que són tradicions els mercats. Anar guapo o guapa al mercat quan era època que no se sortia ni es relacionava gaire i era pues, típic, no? Es diu típic o tradicional, agafar i vestir-te bé i anar al mercat. Això, per exemple, a l'Àfrica es fa, van amb les seves millors robes, embolcallades, i van als mercats, i allà, pues, vull dir, es relacionen també entre ells, tenen les seves compres, etc. I nosaltres això, en general, també ho fèiem. Tradicions, les danses aquí catalanes, les danses gallegues, les danses sevillanes, o sigui, són tradicions culturals que fan que la gent es reuneixi i, curiosament, no es transmeten per llibres, es transmeten per vivència. I és una vivència que t'ho transmet la gent i que va passant dels uns als altres. I és veritat que hi ha tradicions que venen de les religions, com la Setmana Santa, que llavors ja ens aniríem al solstici de primavera una mica, no? Però bueno, que es parla de la passió i la mort i la resurrecció...
Tot en tronca, al final.
Exacte, i la nostra castanyada, no? Que de fet es mengen castanyes i que tu veus la castanyera i després tu veus també l'estructura de les que té moltes potes, la... Bueno, és igual.
Ah, la vella Quaresma.
La vella Quaresma,
la vella Quaresma, sí,
això,
sí.
Tu veus l'estructura de les potes, de la vella Quaresma i realment dius, bueno, tot això, clar, s'ha adaptat a la castanyera. Tu veus que la Quaresma té moltes potes, però és com una dona. És una dona.
És
una dona. Aleshores, home, les castanyes comencen en aquell moment. Vull dir, l'anàlisi de la castanya seria interessant, que ens donaria per un altre programa. Però és el fruit que en aquest moment es posa a l'abast. És amb el que, amb el que també ens sustentarem. Per tant, què estem fent? Estem fent un honor a la natura. A l'animisme, que és una altra religió, fa rituals. A Bali fan uns rituals increïbles amb les flors per demanar-li coses al mar i coses al cel. Vull dir, és un llenguatge amb la natura. Les tradicions són llenguatge amb les persones, llenguatge amb la natura. És com una comunicació viva que es transmet a través d'accions determinades. Sí que és veritat que estan imbuïdes algunes tradicions pel tema religiós, però també és veritat que no. Algunes, com dèiem, allò dels solsticis ve de pagar, que també algunes religions ho han adquirit, o senzillament són d'interacció social, vull dir que es transmeten. I després hi ha allò de la tradició, vale, dels menjars. Vull dir que això us ho explico perquè és interessant. La nena que arribava a casa i a casa seva es menjava un lluç amb el cap tallat i la cua tallada. I aleshores va anar a casa d'una amiga i va menjar un lluç en cap i cua. I estava boníssim, però va arribar a casa i diu, ostres, he menjat en cap i cua, com és que nosaltres el fem amb cap tallat i la cua tallada? I llavors ens diuen, home, perquè és més bo. Dic, i perquè és més bo? Diu, perquè el fem nosaltres així, 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 li tallem la cap, li tallem la cua i li dona un gust especial i té un sabor especial i és la nostra recepta. Com que la nostra recepta? Sí, home, sí, és la recepta de la família. Ah, sí? Diu, a mi m'ho va explicar la mama. Digo, sí, la iaia és la que t'ho va explicar tu? Sí, sí. Se'n va la iaia i la iaia li explica el mateix. I la iaia, i ella li diu, i a tu la teva mare, que és la besàvia, t'ho va explicar? Sí, sí, sí. I llavors diu, ah, doncs la besàvia era viva, i diu, me'n vaig a parlar amb ella. Perquè llavors ja s'havia pres una mica la lliçó i li pregunta, besàvia, per què? Perquè la lluç quedi bo, s'ha de tallar el cap i la cua. Diu, home, noia, no sé, perquè quedi bo, no sé, li diu la iaieta. Diu, jo l'únic que et puc dir és que a l'època de la guerra, quan jo tenia un lluç d'aquest tamany, només tenia una bandeja així. I la bandeja era més petita que el lluç. Per tant, tenia que tallar-li el cap i la cua al lluç. És dir...
Aquí és l'origen de la tradició familiar.
L'origen de la tradició, m'entens? Clar, què passa? Que la noia va voler preguntar. I de cop i volta s'havia convertit en una tradició quelcom que era una situació accidental, curiosa, i que es va convertir en una tradició. Perquè el va fer diferent i va causar furor, ¿vale? Però la pobra dona ho tenia clar. Ella, senzillament, és que no tenia una bandeja més gran.
Amb això vols dir que les tradicions no tenen per què ser inamovibles?
Ni inamovibles.
Que poden evolucionar, que exacte. Poden canviar, adaptar-se als nous temps.
I que poden crear-se noves tradicions. Creem tradició, fem això, fem-ho de forma constant i crearem una tradició. Vinga, trobem-nos els amics, fem una tradició, trobem-nos els germans. Sí, coneix una família que els germans tenen 60 anys i es troben un cop o dos a l'any només germans, sense parelles. I realment s'ha generat un clima interessant. Han creat d'això una tradició de família. Aleshores, què guanya aquesta nena de la bandeja? Doncs pues dues coses, que si vol fer el lluç amb cap i pot, cap i cua ho pot fer, i si no, pot fer lluç en honor a la seva besàvia, que no tenia només que una bandeja així, se'n recordarà d'ella. És a dir, les tradicions, fixa't, que el que ens fan és recordar. És la memòria. És com transmetre una memòria en viu. Per això deia que no és un llibre en el qual llegeixes i escoltes coses que també, que són tradicions o que també han passat o que són històries, sinó que realment reps un legat de memòria a través d'una vivència. I una vivència que potser tu fas. I a vegades estem fent activitats o estem fent coses que no sabem per què les fem, i jo convido tothom que es faci la pregunta i que investigui, com la noia aquesta de la bandeja. No passa res. Després saps perfectament que pots seguir-ho aplicant, però ho decideixes lliurement. I saps per què ho fas.
Hi ha qui apel·la també a la tradició per no evolucionar, no? Per no canviar. És que sempre s'ha fet així.
I què?
Exacte. I, per exemple, això veta l'entrada de la dona.
Per exemple.
Per dir per exemple. Algun cas, no?, que ha passat sovint amb més d'una mostra folklòrica o alguna tradició, no? És que sempre s'ha fet així. Hi havia presència femenina.
Que li expliqui a Shakespeare, no?, que no podien les dones fer teatre.
Vull dir,
Shakespeare enamorat, no?
Sí, sí.
Shakespeare enamorat, que va escriure Romeo i Julieta i la pel·lícula que van fer, en la qual et transmetia ben bé que per si alguna dona volia fer teatre s'havia de disfressar d'home. I a l'Orient també. A l'Orient, mi querida Geissa, també. Vull dir, hi ha coses boniques. Clar que s'han de canviar les tradicions. Les tradicions són actes que fem i que repetim perquè van ser o fortuïts o perquè es fan trobar la gent i generen un glamour o una situació determinada. I també les Olimpiades, per exemple, no hi havia dones al principi. ¿Vale? Pierre de Coubertin es va renovar amb la participació de dones, però l'origen a Olímpia eren homes despullats i sense dones. I no podien ni assistir a veure els concursos, les dones. Aleshores, clar, no, a veure, les tradicions s'han d'anar canviant, evidentment, no?
No són inamovibles, ni
no
molt menys.
No són inamovibles, no. Ahir estava sentit també en tema dels actors, que em va fer curiositat, ja que has tret el tema dona i és molt interessant, que estava parlant una actriu en un programa de televisió i deia que les actrius ho tenen més difícils que els actors. I deia, home, tothom ho té difícil, no?, amb el món de ser actor. Diu, sí, però les dones més. Diu, per què? Diu, home, per papers protagonistes més o menys van havent-hi, però quan ja estàs omplint el resta de papers, diu, resulta difícil perquè la majoria ocupen homes. Diu, què vols dir? Diu, els metges, els abogats... Normalment, els papers en les obres de teatre són homes. Diu, ara, si surt una cuinera, una dona de...
Minyona.
Minyona i tal, llavors hi ha Cangur. Dones. I diu, l'altre diu, vols dir? Diu, sí, sí, en aquesta època encara està funcionant. Són obres de teatre que s'han de crear més obres de teatre. Si estem fent servir les obres de teatre d'abans, estem repetint el mateix sistema.
Clar, has d'actualitzar.
Exacte. Aleshores, està bé basant-se en el que existeix, però també està bé crear noves tradicions. I les tradicions són tradicions, però no necessàriament tenen que venir d'una religió. Per això tradicions i religions. Vull dir, les religions, evidentment, utilitzen rituals, utilitzen trobades socials, activitats que es converteixen en tradicionals per formar part d'aquella religió. I és una mica el que tu plantejaves, és el nostre sentit de gregarisme. Tots necessitem pertànyer a un grup. I si no, em faig la cresta i em vesteixo de gòtica o faig alguna cosa per sentir-me que pertanyo a un grup. Si no m'agraden els que hi ha, els busco els estrambòtics, però necessitem pertanyar a un grup, sobretot durant una època determinada, i quan són grans també. Per això les associacions, per això va bé també a formar part d'un club o estar associat en algun lloc o tenir un grup d'amics, que també és una associació. Aleshores, va molt bé també. ¿Vale? Aleshores, això és per una necessitat interna que tenim dintre de la intel·ligència emocional a nivell social, que és el gregarisme. Necessitem sentir que pertanyem a algú. Aleshores, és per això que les tradicions ens fan arrossegar la història de la pertinença a quelcom. És que a la meva família la tradició és fer això. Aleshores, diu, i no es pot canviar, home, si resulta que de cop i volta hi ha algú que està malversant una situació humana, potser que ho canviem, no? O que és estrany, perquè abans tenia...
O que deixa de banda la meitat de la població.
Exacte, si abans tenia un sentit i ara resulta que no li veiem cap sentit, doncs, bueno, la capacitat d'evolució és nostra. Però, clar, la gent es resisteix per aquest sentiment de gregarisme. És que si llavors deixem de fer d'això, ja no serem. I diu, sí, sí, seguirem sent, solament que hem d'anar evolucionant. Per tant, lo interessant del concepte nostre és que s'han de crear noves tradicions. I, per tant, les religions, en tots els aspectes, cadascú té el seu camí i generen tradicions diverses. Per exemple, els budistes fan aquella tradició dels mandales, eh? Posar els colorets amb un mandala increïble, triguen no sé quan i quan ho tenen posat, de cop i volta, zasca. Eh? El desmunta i dius, ah, una foto, sisplau, per poder-lo recordar. Però bueno, és el que sempre el camí és important, no el fi on arribem, perquè finalment ens morirem tots, per tant, disfruteu del camí. Aleshores, és important, cada religió té el seu procés, té les seves tradicions, però les tradicions en si nosaltres també les podem sentar, les podem crear i podem crear diferents coses que ens facilitin deixar un precedent de la convivència social, del benestar social, del compartir coses, cultures, idees i sentar precedents de crear noves tradicions. Que ho sapiguem, que això és algo o quelcom que també podem fer. I quan hi hagi una resistència a canviar una tradició, valorem el què i el per què i sapiguem que tot canvia i tot avança. Per tant, no ens estem carregant cap cosa greu, sinó que estem evolucionant.
I tots compartim tradicions hereves de la religió cristiana aquí en aquest país, en aquesta societat, que han evolucionat i que ara doncs, es viuen diferents, si ets creient o si no. Però han sortit fora de l'àmbit religiós.
Sí, jo recordo estar discutint amb un diaca, vaig anar a Pere Tarrés a treballar a Menorca, i el diaca deia, a veure, si resulta que jo no, vull dir, no sé què era, si no era si li deixaven fer missa o no li deixaven casar, una de les dues coses. Diu, i a mi per què? Perquè estigui jo casat i tingui parella, jo no puc casar, perquè els diacans sabeu que poden tenir parella i tal, però no puc fer missa o no sé què era exactament el que no podia fer, que li prohibien. I diu, bueno, això és una tradició a canviar, no? De fet, és una normativa, en el fons, eh? Més aviat. Però, bueno, que hi ha coses que poden anar evolucionant i canviant, que no som els mateixos i que, per sort, anem obrint-se. Ara, amb el tema de dona encara hi ha molt a fer, eh? Sílvia, penso que hem canviat cosetes, però que hi ha moltes que, que costen de canviar, que costen moltíssim, perquè o fem cursets d'homes o no anem bé. Jo és una recomanació que us faig, eh?
Hem cursets de fer d'homes, cursets. Què vols dir?
Pues que la dona va avançant, a la dona se li posa, tenim el dia, que la dona té assessorament, que, però que l'home, jo penso que està més perdut que un pop dins un garatge molts cops. Vull dir que l'home necessita sentir-se important i que a vegades pot arribar a la conclusió...
Tots necessitem sentir-nos importants, no? Les dones també.
Sí, sí, però ho tenim. Aleshores, com ells no entenguin que ja són importants i que no necessiten utilitzar els mateixos mecanismes de matxacar la dona per sentir-se important, o que la dona sigui feble perquè ells se sentin importants, o que la dona guanyi menys diner perquè ells se sentin importants, o que la dona sàpigui menys que ells perquè ells se sentin importants, no anem bé. Perquè la dona pot anar més assessorada, però és allò de los hombres son el enemigo a sortir en una pel·lícula. Diu, vale, però m'encanta l'enemigo. Aleshores anem a veure com ens podem arribar a entendre. Per tant, jo penso que s'han de fer cursets d'homes. Vull dir que les dones se'ns ha de reforçar, hem de poder-ho treballar, però els homes també necessiten saber per on anar, perquè a vegades estan navegant fora de test. I aleshores és allò, jo he vist parelles, actualment estic tenint casos al despatx, de que es separen i ells no saben per què s'han separat.
L'home.
L'home.
Entenc que la dona el deixa.
No, 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 al revés, és ell el que deixa la dona i resulta que no saben per què. I la dona diu, no ho entenc. I a la que faig l'anàlisi, dona guapa, brillant, vull dir, molt hàbil professionalment, amb una bona economia, i d'aquelles que és més directa, que no és d'aquelles que es fa la rosa, com em deia una clienta. Jo no, és que no sé hacerme la rubia, em deia una noia. Diu, jo no sé dir, ai, què ha passat? Jo vaig i dic, què? Què ha passat? Digue'm, no sé què. Et tracto més de persona a persona. Vale, doncs amb aquestes característiques, a vegades, hi ha homes que s'encongeixen perquè es pensen que no són necessaris. Llavors, aquest és el punt on plantejo que s'han de fer formació per homes, perquè elles ja ho veuen, ja lluiten, ja estan. Ja li diuen, no, tu i jo som iguals, però és que si per dintre una persona no ho sent... Jo he vist diversos casos de dir, no, és que t'estimo molt, dir-li a la dona, t'estimo molt, però és que no sé per què, però ens hem de separar, perquè no se senten suficient. Pel que sigui. Hi ha diferents casos pels quals arriben a aquesta conclusió, però ha passat en diverses situacions.
Qüestió
i el perfil és aquest. Sí, però jo aniria més enllà. És qüestió d'autoestima. Jo aniria més enllà. Vull dir, d'autoestima o de perdre el sentit de la masculinitat tal com li han transmès, potser amb el fals... Que una cosa és tenir machisme, l'altra és el fals machisme. Que dius, no hi és. Sí que hi és, sí, per sota. És el fals machisme, aleshores. Si et diuen que tu has de saber més, que tu has... I no, és com les pel·lícules aquelles que diu, papa, que tens por? I el papa, no, no tinc por. I dius, malament, perquè aquest nen es pensarà tota la vida que ell és un caguetes i el seu pare era molt valent. Però ara les pel·lícules, ja fa molts anys, eh? Que diu, papa, tens por? I el pare li diu, clar que sí, carinyo, jo tinc por, però ens en sortirem. Vale. Vale. Vull dir, no passa res perquè l'altre sigui més, menys, però ens en sortirem. Vull dir, tots podem fer-ho. Però clar, pensar que l'altre és millor que tu i tu no podràs mai, vull dir, aquesta imatge de que com a home, jo penso que això s'ha de treballar, eh? Vull dir, no estic anant en contra de les dones, al revés. Penso que, vull dir, no, encara falta molt a fer, molt, vull dir, sobretot equiparació de sous i reconeixement a moltes coses, i el que vaig sentir ahir, que us ho he portat aquí de les actrius, encara més, vale? Encara hi ha més a fer, però també s'ha de treballar a l'altra banda, que ens estem oblidant, que és com donar eines per la formació masculina.
Per la nova masculinitat?
Sí, o pel canvi, per entendre que hem de deixar enrere tradicions masclistes. És que hi ha...
Aquesta sí, eh? De totes,
clar,
totes.
Hem de deixar enrere tradicions masclistes. Vull dir, a veure, hi ha coses que dius, no, és que un bon equilibri de família no necessàriament ha de ser l'estructura antiga d'abans. Vull dir, i que pot ser en un moment i pot ser en un altre, i que pot haver-hi varietats. Per tant, nois, noies, endavant amb els canvis i separem religió de tradicions, i que les tradicions... Penseu que és una cosa cultural nostra i que hi ha moltes d'elles que, si evolucionem, es poden canviar.
I s'han de canviar.
Jo crec que sí.
Unes quantes.
Unes quantes, sí.
Montserrat Ferraro, gràcies per aquesta reflexió. Avui, venint de la Castanyada, de Tots Sants, al voltant de les tradicions i la religió i el pes que juguen i si es poden o no canviar, ha quedat clar que sí i que toca fer-ho. Gràcies, bona setmana. I tornem d'aquí 15 dies, eh? Seguirem així.
I tant. Aquí estarem vosaltres.
A reveure.
A reveure.
Així de bé sona el nou àlbum del gelidenc Oriol Mula. Amb aquest Confí acomiadem dilluns el Penedès en Xarxa. Cuideu-vos i demà hi tornem de 9 a 12. Comptem amb vosaltres. Thank you.